se le ofreció también después de su cese intervenir de alguna forma en político?
A mí no se me ofreció, pero la letrada que me está haciendo la pregunta me dijo que había recibido.
¿Quién al final adopta la decisión de intervenir directamente y no en apoyo o requerimiento de Mossos?
El secretario de Estado de Seguridad.
Siguen manteniendo que sean los Mossos los que tengan que llevar a cabo la intervención tendente al cumplimiento del auto. Comprenderá que se hace difícil de entender.
No, después de analizar todos los factores que influían en esta situación, creamos.
Minuciositat, amabilitat, persistència, estudi, esforç, preparació i efectivitat. Totes aquestes paraules defineixen el bon fer de la nostra convidada d'avui. Guant de seda i mà de ferro, en diuen. Respectada i admirada pels seus companys i companyes advocats, i diria que fins i tot temuda pels jutges, és una de les poques dones que conformen l'elit del bon fer als jutjats. Togues d'or. Filla de l'exili, nascuda a París, va ser educada en valors. Per damunt de tot i de totes les creences de tothom, du la defensa des de la més estricta ètica personal i continua creient en la veritat. La podem trobar mar endins nedant i és feliç ara que és àvia. Avui ens fa goig que hagi vingut al divan la lletrada Olga Tubau. Benvinguda.
Moltes gràcies, Sílvia.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, un poble que mai s'ordena dentro de Dios.
A veure, Olga Tubau, de les peces musicals que ara sentirem i que ens ha triat avui la nostra lletrada, aquesta diu, sobretot cantada per l'Amàlia Rodríguez, i som a la revolució dels clavells. Per què ens l'has triada?
Bueno, primer perquè la cançó és una cançó preciosa, parlar d'un lloc com de la terra de la fraternitat. Bueno, jo crec que és la millor cosa que es pot dir d'un lloc, d'un poble, d'un país. La cançó és molt bonica, la melodia és bonica, jo crec que és una cançó que aixeca l'ànim, que ens recorda que ens podem rebel·lar contra les coses i que hi ha moments per l'esperança. I després perquè, bueno, la història de la cançó crec que és extraordinària, que aquesta cançó fos la cançó que anava a passar per les ràdios el dia que les forces armades es posen del costat del poble portuguès per tirar endavant l'enderrocament d'un dictador, i que aquesta cançó signifiqués i fos la senyal perquè tots aquells militars que estaven al costat de la llibertat, de la democràcia, que volien canviar un país, esperessin aquella senyal. Bueno, trobo que és una història extraordinària associada a una música, Una cançó, a més, que havia estat prohibida per la dictadura de Salazar, perquè se la vinculava al moviment comunista, i que de repent aquesta cançó prohibida per un dictador sigui la cançó escollida per unes forces armades, pels militars, per iniciar un cop d'estat,
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Però Olga, quan això va passar, tu eres una nena.
Sí, però jo he nascut en una família. Els meus pares eren comunistes, simpatitzants. Quan van arribar a França l'any 50, arriben perquè la meva mare, des d'un poblet de la província de Cuenca, se'n va veure el seu germà gran, que està exiliat polític a França, que va fugir de la presó amb 18 anys gràcies a l'ajuda del Partit Comunista i que a França ha rebut l'estatus de refugiat política i s'ha casat amb una dona francesa. El meu pare, des de Granollers...
Cuenca, hem dit?
Sí,
Cuenca. I Granollers.
I Granollers.
Sí, 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 molt bé, Cuenca. Sí, sí.
Des de Granollers, també, bueno, el meu pare, també, a l'any 50, el seu, el, diguem, el meu avi patern, el seu pare va marxar a Argentina, era un militar de l'exèrcit republicà, ja no va tornar mai més i el meu pare ja no el va tornar a veure. Tota la relació del meu pare amb el seu va ser epistolar, es van estar escrivint tota la vida i el pare mai va poder ajuntar prou diners, perquè en aquell moment un bitllet a l'Argentina era una fortuna, per poder-lo anar a visitar.
Clar, i dius el pare del meu pare, perquè sí. No el pots conceptualitzar com a avi.
No.
Clar, no l'has vist mai, ha quedat...
No. Sí, ha quedat... Són fotografies i són aquestes cartes que jo no puc llegir perquè m'omplen de pena. Aleshores, el meu pare se'n va veure un tio seu, també refugiat polític, se'n va a Blois, allà entra a una escola d'arts i oficis i apren l'ofici de guixaire i se'n va a París a treballar. La meva mare estava a París, havia anat a veure el seu germà i coincideixen en unes reunions i balls que feia el diumenge a la tarda el Partit Comunista, els socialistes espanyols. Es coneixen, es casen, i jo vaig néixer allà l'any 61. Clar, els meus pares són gent d'esquerres, el meu pare va ser un sindicalista molt actiu, que és veritat, per mi la revolució dels clavells va passar, quan passava, no va passar, no en vaig tenir cap consciència, però... em sento molt a prop d'aquests moviments, encara que sigui per la història familiar i pel que representa.
Clar, però fixa't què dius, O sigui que se n'han d'anar, diríem?
Fugint de la misèria, també,
Fugint de la misèria, sí, no clar. Només per un tema polític.
No. Ells ho haurien pogut viure, que ells no eren ni represaliats, ni, vull dir, els que ho eren van ser els seus familiars, però ells haurien pogut quedar-se a Espanya, treballar, tirar endavant. Però, òbviament, en una Espanya, amb una situació econòmica, social, política, dificilíssima. I, arriben a França, és igual, se'n van a París, que és, clar, la ville de la Lumière, però haurien pogut estar a Lyon o a un poblet francès. I és un altre món, allò. És un altre món, al costat de l'Espanya dels anys 50.
Que era l'Espanya més grisa, l'Espanya més lourda, no? Que et queia, no?
I veuen que és un país on hi ha futur, on ell, que són persones...
Guixaire, has dit amb tu. I la teva mare, que es dedicava...
La meva mare és una dona que té el batxillerat justet i havia estat treballant a Madrid, perquè se'n va anar amb les seves germanes grans a Madrid, cuidant nens, cosint... que és el mateix que va continuar fent a França. Però ells veuen allà que és un país on treballant es poden guanyar bé la vida, que els seus fills poden tenir una molt bona educació i, a més, una educació dintre de, diguem, una idea d'escola que és la seva, d'una escola laica, republicana...
És França. L'escola, l'educació per damunt de tot,
I, a més, és que
pública.
Jo soc... A veure, jo crec que soc una generació, diguem, del que va passar a França, és la generació que realment va consolidar la idea de... escola, diguem, com a ascensor social,
sí.
I d'un moment en el que França realment està integrant els seus immigrants.
I van, l'ascensor social va funcionar?
Va funcionar.
I què van arribar a fer?
Van arribar a tenir una filla que va poder estudiar una carrera, és veritat, jo la vaig estudiar després aquí,
Sí.
Però que va tenir una molt bona formació, que a més és l'essencial, la de la primària i la del batxillerat,
el Liceu Francès.
Vaig acabar el Liceu Francès aquí els dos últims cursos, perquè després vam tornar l'any 73. Tornem perquè el meu pare, que tota la vida havia treballat per compte aliena, perquè els no francesos, els estrangers, no podien treballar per compte pròpia, a no ser que es donguessin una sèrie de circumstàncies. A l'any 73 el meu pare demana el que se'n diu la carta d'artesà, sí, per poder treballar pel seu compte, perquè el meu pare, com bon revolucionari, estava tip de treballar per als altres.
Per un amo.
Per un amo, exacte. Sí. I aleshores, en aquell moment, any 73, crisi del petroli, comencen a haver restriccions a l'emigració a França, i aleshores li deneguen la carta d'artesà. Oh. És un disgust tan terrible, perquè ells es sentien ja francesos. Els seus fills havien nascut a França. I aleshores el meu pare diu, tornem a Espanya.
Sí.
No, ho va viure com una traïció del seu país d'acollida, eh? I tornem, i aleshores aquí sí que, clar, quan tornem, jo tinc 14 anys, aleshores acabo els estudis al Liceu francès. Però la meva educació bàsica és l'escola pública francesa, eh? I ells sempre tenen la idea de que bueno, pues això segurament va ser la primera pedra perquè pues, una persona a les seves famílies fos la primera persona amb una carrera.
Què és l'Olga Tobal?
Després el meu germà també va estudiar Belles Arts, però jo sóc la gran. I, bueno, i això va ser...
És un orgull pels pares.
És un orgull extraordinari.
Per tu mateixa,
bueno,
no?
És un orgull per mi, perquè, òbviament, és que això és gràcies a ells.
Olga Tobal, avui al divan.
Quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment.
Te l'has de saber de memòria.
Oublier ces heures qui tuaient.
Quasi de memòria.
À coup de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
És la cançó d'amor més trista i més bonica, diuen, que mai s'ha escrit, eh? De Jacques Brel. I per què ens l'has triada?
Bueno, perquè és una cançó francesa, eh? I també pensava que, clar, hi ha d'haver alguna referència musical a... Al país on vaig néixer i bueno, hi ha una gran part de la meva cultura, eh? Clar, durant 15 anys o 14 anys la meva cultura ha sigut la cultura francesa, eh? Sí que és veritat que a casa parlàvem castellà, als estius veníem a Espanya, fèiem una mica recorregut, doncs anàvem a Granollers a veure la família del pare, anàvem a Cuenca a veure la família de la mare o a Madrid. Els meus pares van comprar un pis per passar els estius a Arenys de Mar, o sigui que jo estava lligada, a Espanya. I, a més, també estava lligada a Espanya perquè, bueno, doncs perquè els meus pares a París, també molts dels seus amics eren també emigrants espanyols, o sigui...
Què et sents ara? Et sents o et senties francesa? A més, m'hi he fixat tota l'estona, dius tornar a Espanya,
sí.
No és tornar a Catalunya,
sí.
És tornar a Espanya.
Sí.
Ara, què t'has sentit després?
Jo ara em sento catalana.
Però, i quan, com ha anat el canvi?
Com ha anat el canvi?
Perquè no et deuries sentir catalana quan vas venir, quan vas tornar.
Sílvia, jo recordo el primer any,
sí.
Vaig estar un any, pràcticament un any, plorant.
Un any plorant.
Sí, sí. Clar, tens 13-14 anys, ja tens els teus amics,
tens
la teva escola, sí. I de repent, tot i que també era una cosa molt il·lusionant, perquè Barcelona ens agradava, Arenys, on estiuejàvem, ens agradava, el sol, el mar... Després París, clar, París, bueno,
París,
sí, però al final, a veure, jo vivia al districte 20, no anàvem de casa a l'escola, quan anàvem a fer alguna visita era amb els pares, amb el cotxe o amb un transport públic, però jo encara no havia entrat en aquella edat de moure'm sola per la ciutat, d'aprofitar-me de tot el que tenia la ciutat, de forma individual, eh? Mm-hmm. Aleshores, sí, París és brutal, però al final jo vivia en un barri de París i em semblava tan o més extraordinària una ciutat com a Barcelona, amb mar, amb sol, bueno, venim aquí amb molta il·lusió i, clar, aterritzes un mes de setembre, que comences una escola nova, a un lloc nou, no coneixes ningú, comences a pensar que és bastant més, és gris i no és com París, no hi ha l'efervescència.
Era l'escola franquista, eh? Bueno, el to, era el Liceu, no,
sí,
però el to...
El to, clar.
El to era franquista.
Clar, és que aleshores...
I tu et senties comunista, ara avanço, perquè dius pares comunistes.
Sí.
I jo he pensat, aquesta senyora tan elegant...
Sí. Bueno, jo era... Era, bueno, no sé el que era. Era la revolució, era enderrocar un règim feixista i una dictadura.
Olga Tubau, i d'on et ve aquesta voluntat d'arribar fins al final, costi el que costi, amb la veritat?
Bueno...
Té a veure amb els teus pares?
Pues sí, té a veure. Al final és que, mira, siguis comunista, siguis de dreta, siguis d'esquerres, jo crec que tu pots rebre uns valors que passin per la decència, per la fraternitat, per l'intent de fer un món millor, encara que sigui des de la teva molt petita parcel·la, i això realment no té res a veure amb estar posicionat ideològicament a un lloc o a un altre. No té res a veure. Jo també no comparteixo aquesta espècie de atalaia moral o superioritat moral de les esquerres... respecte de les dretes en general.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
I tot això que em parles dels valors i de la veritat en el dret penal i en la teva parcel·la, com es tradueix?
Parcel·la que a mi em pertoca és, bueno, justament intentar que la sentència que finalment es dicti, bueno, pues sigui una sentència justa i proporcional el que hagi pogut fer el client, si efectivament hi ha culpabilitat, o que sigui una sentència absolutòria, si és efectivament innocent, o si no hi ha proves per condemnar-lo.
O si no hi ha proves per condemnar-lo.
Sí.
Vol dir que de vegades pot saber que aquella persona no és innocent.
Sí, sí, sí.
I aquí no hi ha...
Absolutament
moralment
no.
Alguna no. Cosa, no?
No, Sílvia. A veure, a mi em pot venir un client i dir-me, mira, senyora Tubau, jo he fet això.
I t'ho diuen?
Sí, alguns sí. Jo he fet això. I aleshores, aquí poden passar dues coses. Que això que diu que ha fet no sigui exactament el que després dirà que ha fet un fiscal, és a dir, pot haver fet una cosa grisa i el fiscal l'acusi d'haver fet una cosa negra. Jo hauré d'intentar, si hi ha proves... que es quedi amb que ha fet la cosa grisa i que una sentència no em digui que ha fet una cosa negra quan no l'ha fet negra, o bé que un client em digui jo ho he fet i que no hi hagin proves.
I llavors tu aniràs a buscar l'absolució.
Jo defensaré una absolució, evidentment.
Per falta de proves.
Perquè la feina, perquè el condemnin és la feina d'un fiscal i jo sóc la peça que equilibrarà, diguem, aquesta... dialèctica en el procés i on aquí simplement em puc limitar a dir vostè no ha portat proves perquè el condemnin. Si l'han d'absoldre és un triomf del sistema perquè això significa que en cap cas es podrà condemnar algú sense proves i això és el que garantitza que si realment ets innocent t'absolguin.
El divan amb Sílvia Coppolo.
Ara en podcast, busqueu-nos al web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo. Així, amb dues P's.
Ladies and gentlemen, Gregory Peck.
The world never seems as fresh and wonderful, as comforting and terrifying, as good and evil, as it does when seen through the eyes of a child.
I l'Olga Tubau sent aquesta veu i somriu, perquè és la pel·lícula referent de la seva vida. I a veure, explica'ns-ho. Després de tot això que ens ha estat explicant, que finalment es tracta de que amb el sistema es pugui demostrar que no es condemnarà ningú sense proves. Ja ho entenc, però a la vegada també veig que de vegades, doncs, algú que queda absolt era dolent.
Sí.
I tu has aconseguit que l'absolguin?
No, és al revés, Sílvia. És al revés.
L'advocada.
La fiscalia, el sistema, l'Estat, no ha aconseguit que el condemnin.
Tu no et pots posar a l'altra banda.
Si jo no em veig amb cor de defensar algú que em reconeix que ha fet, que ha comès un delicte, el que sigui, i jo, doncs, pel tipus de delicte, pel tipus de víctima, perquè potser aquell senyor no em cau bé, o aquella senyora, i no em veig còmode defensant-lo, el que he de fer és renunciar a la defensa per possibilitar que algú el defensi com l'ha de defensar.
I això ho has fet de vegades?
Sí, molt poques vegades, però ho he fet.
Atticus, no voy a volver a la escuela nunca más.
Scout, es que ya ha sido el primer día.
No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación.
La pel·lícula és Matar a un ruiseñor i sabem que t'agrada el personatge de Gregory Peck. Per què, Olga Tubau?
M'agrada per moltes coses. A veure, m'agrada perquè, bueno, perquè és la història, diguem, d'un advocat que és, seria una mica el meu model. M'agrada perquè, a més de la història de l'advocat i d'aquest judici on està, bueno, lluitant contra totes les adversitats per posar en dubte que efectivament hi hagin proves suficients per condemnar el seu client, m'agrada la relació que es descriu d'aquest advocat que s'ha quedat vídua amb els seus fills. M'agrada la història dels nens, amb aquest veí misteriós, que al mateix temps els atrau molt i els hi fa por, que això és una cosa que passa molt als nens, no? Que fa molta por, però no puc evitar acostar-m'hi, i que després resulta ser aquesta persona amb una malaltia mental que el que fa és justament protegir aquests nens, I després m'agrada pensar en qui la va escriure, no? L'Arl Harper Lee, que era la secretària del Truman Capote, que va acompanyar el Truman Capote durant tot el que va ser la gestació i la preparació del seu llibre Sangre Fria. I m'agrada que la idea aquesta, d'una dona que està al costat d'algú com Truman Capote i que, bueno, també és una escriptora extraordinària i que acaba fent una novel·la que, bueno, durant un temps va ser lectura obligatòria als instituts de determinats estats dels Estats Units, pues perquè transmet valors.
Avui estem coneixent més Olga Tubau aquí al Divan. L'escola no tan sols els proporcionava una evasió de la vida familiar. A la classe de Monsieur Bernard, almenys, nodria en ells una fam encara més essencial a l'infant que no pas a l'home, i que és la fam del descobriment. Ben segur que les altres classes els ensenyaven moltes coses, però una mica com s'engreixen les oques. Els presentaven una menja preparada demanant-los que se l'empassessin com si res. A la classe de Monsieur Germain, per primer cop, sentien que existien i que eren objecte de la més alta consideració. Els jutjaven dignes de descobrir el món. I fins i tot el seu mestre no tan sols es dedicava a ensenyar-los les coses per les quals li pagaven que ensenyés, sinó que els acollia amb senzillesa en la seva vida personal. La vivia amb ells. Els explicava la seva infantesa i la història d'altres nens que havia conegut. Els exposava els seus punts de vista, no pas les seves idees, ja que, per exemple, era anticlerical com molts dels seus col·legues i mai a classe no tenia una paraula contra la religió ni contra res que pogués dependre d'una tria o d'una convicció. Però, en canvi, condemnava amb molta més força el que no admetia discussió: el robatori, la delació, la falta de delicadesa, la brutícia.
Bueno, m'agrada Albert Camus perquè és un home bo.
És un home bo?
Sí, és un home bo. És un home bo, és un home vital, hedonista, és un home mediterrani
i és un home que va denunciar absolutament totes les dictadures, tots els abusos, el que va fer que, quan, per exemple, va denunciar el que estava passant a la Unió Soviètica, a França, intel·lectuals com el Sartre portessin a terme una campanya de descrèdit brutal. M'impressiona molt que sigui capaç d'escriure El primer home, que és una obra inacabada perquè va morir en aquell accident amb el seu estimat amic i editor, el Gallimard, portant justament el maleter del cotxe, aquesta obra no acabada, per tant hauria sigut el seu, diguem, últim llibre, i que és una obra clara, senzilla, autobiogràfica, i escriu això i paral·lelament escriu, bueno, pues, coses com la caiguda, o que tenen una càrrega, diguem, d'estudi filosòfic més, molt més profund.
Dos cops de bisturí en creu i els ganglis deixaven anar una substància barrejada de sang. Els malalts sagnaven, esquarterats. Apareixien taques al ventre i a les cames. Un gangli deixava de suporar i després es tornava a inflar. Habitualment, el malalt moria al mig d'una olor espantosa. Ens has triat també La Pesta, i quan ara llegeixes La Pesta d'Albert Camus, clar, és portat molts anys abans, però té molts punts de connexió amb la pandèmia que estem vivint, no? Aquesta mena de cosa, primer, que gairebé de negar la realitat, no? Que aquí teníem una grip que era una mica més forteta, però la tenien allà baix els xinesos, no? No res, 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 no? I mira tu, en una situació mundial. Però ja t'agradava aquesta obra de La Pesta. Per què, Olga Tubau?
A veure, m'agradava perquè... Bueno, perquè m'agraden molt els personatges, i sobretot m'agrada molt el doctor Rieu, bueno, perquè al final és Camus sempre col·loca un humanista en les seves... diguem, novel·les, o... i és aquest metge que es queda a aquella ciutat sitiada, i que lluitarà fins al final per estar al costat dels homes, ajudar-los, ajudar-los en la seva malaltia, creant una espècie de cèl·lula també de persones que l'ajudaran, alguns amb dubtes, alguns que estan tota la novel·la intentant fugir i sortir de la ciutat sitiada, i quan tenen la possibilitat diuen, no, jo em quedo.
Per ajudar els que
estan
malalts
i els
que estan passant gana.
Sí, i després m'agrada també, o m'agradava en aquell moment, perquè la lectura no només era amb clau de què passa quan hi ha una epidèmia, sinó perquè al final, aquí, el que han dit els que han analitzat l'obra i que en saben, és que aquí, d'alguna manera, també, tot això és una referència als règims totalitaris.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
Avui amb Olga Tubau. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Roberta Flack, Killing Me Softly. I aquesta cançó és com d'amor, no?
Sí, és d'amor, bueno. I això de mata'm suaument amb aquesta cançó, bueno.
Bueno, és un sí, noi, noi, sí, sí, oi?
Sí. I, bueno, i després és la veu d'una dona, bueno, una veu extraordinària. M'agrada, simplement m'agrada.
I d'amors com estem, Olga Tubau?
Bueno, enamorada del meu marit, en
Això
qui...
està bé. I ho dius amb allò, se t'obre la cara,
Bueno, amb qui comparteixo vida, doncs fa, no sé,
entre casats i abans de casats, pues, no sé, 38 anys.
I quin és el secret per poder-ho dir amb aquesta il·lusió?
El secret és, bueno, és tot i les moltes discrepàncies, divergències que existeixen entre nosaltres, a molts nivells, ideològic, polític, és compartir l'essencial, que serien, tornem una mica al tema dels valors, i, bueno, passar-s'ho bé junts.
Passar-s'ho bé junts.
Sí, tenir ganes de, pues, ara que no podem sortir, pues, d'agafar el diumenge al matí les bambes de caminar i marxar a Collserola i estar 4 hores caminant i posant a la basílica del Tibidabo i descobrir coses i tornar a casa contents comentant el que hem fet. Al final és una mica tenir la idea de vull envellir amb aquesta persona i vull que m'acompanyi fins al final.
I això ho tenies clar de joveneta?
Bueno, a veure, jo era antimatrimoni, jo era antitot.
Eres molt progre.
Molt progre, sí. I a més tenia molt clar que si no trobava algú amb qui compartir la meva vida, tindria un fill sola. Vull dir que per mi lo de casar-me i tenir un marit i una família tradicional, bueno, era una cosa que podia ser, però si no passava, no passava. Però també tenia molt clar que si em casava, era en sèrio.
Que bo!
I que havia de durar, almenys, jo faria tot el possible perquè durés tota la vida. A mi aquestes històries de em caso, però amb la idea de que pot ser temporal, no. A veure, si jo em casava, era que hi havia un compromís amb una persona.
I el compromís per intentar que allò funcionés bé.
Que allò funcionés.
Bé.
A veure, òbviament, si hagués sigut un infern, no hauria aguantat ni un segon. També ho tenia molt clar. Però jo ja sabia que no seria un infern. A veure, sabia que em casava amb algú que hauria d'intentar moldejar una mica, perquè tenia molts defectes, encara els té, però bueno, jo crec que amb els anys els hem intentat una mica reduir. Ell també... és a dir, aquí és mutu. O sigui, jo he guanyat molt al seu costat.
Ets molt millor ara.
Sí. Soc molt millor ara, Sílvia. Sí,
amb
sí,
què
sí.
T'ha ajudat a millorar,
bueno,
el teu marit?
No sé, doncs... Pues, a veure, primer... Ja sé que és una... A veure, jo com a progre també hi havia coses que em feia com una mica de pudor reconèixer, no? Per exemple, dir que la família està molt bé, si ets progre, sembla que... Perquè, bueno, perquè s'ha de ser revolucionari, s'havia de trencar...
S'havia de parlar dels amics. Parlar...
Clar, era molt jove. Jo em vaig casar amb 24 anys.
Clar.
Aleshores, clar, de repent em casava i, a més, em casava de veritat, de blanc i tal. I ostres,
per
allò...
Per l'església.
Claro, i per l'església. I, a més, per l'església, que el meu pare va ser la primera vegada que va entrar a una església des de feia molts anys. O sigui, no va venir ni als nostres batejos. Es va esperar fora.
Sí, sí, sí.
La meva mare no és una gran practicant, però és una dona, bueno, és cristiana,
és creient.
Va a missa de tant en quant, i el meu pare no. El meu pare va esperar fora. I el meu pare va entrar per primera vegada. Però jo, a més, al meu pare li deia, escolta'm, papa, a veure, la família del Titus és una família clàssica, tradicional.
És metge.
Sí, és metge. I, escolta'm, jo m'he de casar per l'església. Escolta'm, compartim moltes coses amb els de l'església. Pare, compartim moltes coses. És que, escolta'm...
Encara li deuries dir, Jesucrist era comunista.
Sí, però escolta'm, el gran canvi de la història, diguem, de la humanitat és Jesucrist, quan diu per primera vegada que tots som iguals. Clar, perquè, a més, els meus pares encara parlaven de burgesos, saps? Sí. No se'n parla ara. No hi ha ni de classe obrera i classe treballadora i tal. I clar, i la meva mare tenia una mica aquesta idea. La Olga se'ns casa amb un burgès, amb un noi d'una família burgès.
Se'ns aburgesarà, la nena se'ns aburgesarà.
Sí.
Quin horror, sí. Nosaltres que som
sí,
aquí.
Sí, però...
Clar.
Sí, però...
I t'has aburgesat?
Bueno, a veure, clar, respecte del que són els meus pares, clar que m'he aburgesat. Perquè... Tinc una vida amb el que és, diguem, la situació econòmica, clar, molt més confortable que la d'ells. I això, si això és aburgesar-se, sí, m'he aburgesat.
òbviament.
I de mare, què tal tu t'has vist amb les tres criatures?
Em veig millor, o sigui...
D'àvia?
No, em veig millor de mare de fills grans...
Que de fills petits.
Sí, perquè va ser molt dur.
Tres fills.
Sí, però va ser molt dur, bueno, per mi i per totes les dones mares que treballen. També sí. Era molt dur per la senyora que ve a casa, venia a casa a ajudar-me amb la neteja. També era duríssim. Uh-huh. Aquella senyora sortia cada dia a les 7 del matí, venia a casa, després anava a una altra casa, tenia tres fills, tenia un marit a l'atur, amb la qual és dur per totes les dones que treballen. I, bueno, jo sempre penso que, bueno, no he disfrutat tot el que hauria pogut disfrutar de lo que va ser, diguem, la infància dels meus fills, bueno, per un tema de temps, perquè no hi vaig poder estar, doncs, potser tot el temps que hauria volgut. Però ara penso que ho vam fer bastant bé.
I d'àvia?
Oh, i d'àvia estic entusiasmada, Silvia. Estic entusiasmada.
Quants mesos té el nen?
Té 8 mesos.
8 mesos. Sí. Se t'obren els ulls al batobau, eh? Sí.
És que és, bueno, un bebè, un nen, és vida, és tendresa, és, bueno, et fa sortir tot lo millor. L'amor, les ganes d'abraçar-lo, és extraordinari. I després, bueno, pensar que és fill d'un fill.
Sí.
Penses, que ràpid ha anat tot. I ja és està. Que fa 4 dies que el Ramon, que és el pare ara, és que era com el petit Ramon.
Com es diu el net?
Ramon.
Ah, esclar, llavors però no. Et confons i no et confons. No. Tu tens avantatge,
eh? O sigui que sí, és fantàstic. Sí.
Olga Tubau, avui al Divan a Catalunya Ràdio. Aquestes variacions, Goldberg, d'aquí, de Bach, què?
Això és la pau. Ah. Aquest preludi... Mira, jo de tant en quant prenc diazepam, per l'ansietat, i ho tinc receptat, i quan veig que tinc ansietat, doncs aprenc una pastilla i és fantàstic. Em relaxa, em treu aquesta angoixa i opressió al pit. I hi ha vegades que penso, va, no pots no prendre-te-la.
Com ho faré per no prendre-me-la? Llavors prens Bach.
I això, el preludi. Perquè després les variacions Goldberg agafen un altre ritme i més aviat m'estressen una mica, em tensen. Però això és com entrar en un estadi de meditació.
És la introspecció màxima, teva respiració. Sí.
I aquí, fixa't, durant el judici del trapero, que hi havia dies, doncs, segons quins interrogatoris tocaven, que jo estava especialment amb tensió i angoixada, i doncs, abans d'entrar a l'Audiència Nacional, o anàvem a fer un cafè i abans de tornar al cotxe per anar cap allà, m'agafava el mòbil, em posava el preludi i me l'escoltava. I un dia, un dels escoltes del Maso Trapero, que és un agent encantador, em va dir, però, i senyor Tubau, i què escolta vostè, que a vegades es retira i s'agafa el telèfon i se la veu tranquil·la caminant? I li vaig dir, mira, és el preludi de les variacions Goldberg. Si se les va posant, que aleshores les familiaritzarà amb aquesta música, etc., veurà com efectivament té efectes terapèutics. I els té.
O alguna llamada, o no sé, alguna persona.
Sí.
I me preguntó i le dije que ni me llamasen.
Trapero, com estaves tan segura que podries guanyar? Si ho tenies tot en contra? Diu, excepte els fets.
Exacte, excepte els fets.
És que li he vist la cara.
Clar.
Però, clar, perquè jo ja entenc que tu t'ho creus molt. I
sí.
Ja ho entenc, eh? Però, excepte els fets, a mi em semblaria que tens una poma i prou.
Bueno.
Al mig d'un mercat, que només tenies una pometa.
Sí, però jo també penso que... o sigui, plantejar-se i, a més, llançar la idea i el discurs i el convenciment de que la sentència ha de ser absolutòria, també...
Esclar que impacta, influencia l'altre.
I també a tu...
Sí.
Et va reforçant a la teva tesi.
Això ho expliquem en comunicació.
Sí,
no?
Pues mira.
Si tu t'ho creus, tu transmets. Mm. Si tu t'ho creus, cada vegada t'ho creus més i ho pots desenvolupar més.
Sí.
I més enllà de les paraules, transmets que això és veritat.
Sí.
Clar, la qüestió és que ens plantejàvem, però la Tubau s'ho creu?
Jo m'ho creia. I a més aquí també va jugar una altra cosa. Em van deixar, aquest tribunal em va deixar durant el judici aportar-los-hi tots els elements per convèncer-los d'això.
I això què vol dir? Quins elements eren?
Bueno, a veure, els elements... Em van deixar, em van admetre absolutament tota la prova que vaig proposar. Tota, i era molta, perquè van desfilar desenes i desenes, desenes de Mossos d'Esquadra. Em van admetre tota la documental que vaig proposar. No em van retallar res. I després, durant el judici... Òbviament, en algun interrogatori em podien tallar i dir, senyor Tubau, pregunta impertinent. Molt bé, però en termes generals van deixar interrogar, preguntar, repreguntar, no van tallar res. Clar, això també et posa en una situació que et permet fer bé la teva feina i anar cada dia llançant aquest missatge de el que els hi ha explicat el Major Trapero és la veritat.
Admires el Major Trapero?
A veure, admirar no és la paraula. És una persona per qui tinc molt respecte, ara molt afecte, perquè clar, és que hem conviviscut durant 3 anys en una situació, diguem, molt, molt difícil i molt dolorosa a vegades. O sigui que li tinc molt carinyo i sempre ho dic, és una persona extraordinàriament intel·ligent.
És íntegra.
Sí, és íntegra, és molt intuïtiu, per això és un bon policia, o sigui, veu coses abans de que passin.
Allò que se'n diu tenir visió.
Sí, sí.
Tenir visió.
Sí, i que això es veu que, bueno, que és una facultat que tenim tots que
a desenvolupar.
Sí, sí, i que és certa, no és una camama, diguem, ni una milonga. I ell la té molt desenvolupada, i aleshores, bueno, doncs per la seva feina policial això és una molt bona eina, però també per lo que va ser la defensa, hi havia moments que ell ja havia sigut capaç de valorar si feien blanc o negre, què passaria en un cas o què passaria en un altre, per, bueno, discutir-ho, ponderar-ho i acabar prenent una decisió. Bueno, ha sigut un, en aquest sentit, un molt bon client.
Però de què que no et paguen a la Generalitat?
Bueno, ja està. Al final ja està. Va costar, final... però ja està.
Costa
sí,
que paguin les factures.
Sense acritud, ja està.
Sí, i riu. Pérez de los Cobos.
Con independencia del recurso que se interpone y se desestima contra el nombramiento.
Sí, contra el nombramiento, sí, hay un recurso que se lo hacen llegar al Mayor
Trapero. También con la propia convocatoria de una reunión.
¿Qué dirías de él como persona? Ara respira, tu va, buscant les paraules.
Sí, a ver. Pérez de los Cobos.
Se pone en castellà, no diu a ver.
A ver, a ver. Bueno, una persona dura, dura de caràcter, freda, intel·ligent també. O sigui que no era, diguem, una persona, un testimoni fàcil per interrogar, etc, perquè, bueno, perquè sap contestar bé, sap com evadir-se... I jo continuo dient el que vaig dir públicament en el judici. Aquí, al final, el que va passar, respecte del Major Trapero, és que 1 d'octubre és la història d'un fracàs des d'un punt de vista policial i de compliment d'una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia ordenat als 3 cossos policials evitar la celebració del referèndum. No es va evitar. I... aquest fracàs, en lloc d'assumir-ho als 3 cossos, sortint, diguem, davant de l'opinió pública, dient, miri, no era possible evitar-ho, perquè no
podíem... Els mals, havien hagut mals majors.
I, a més, com sí? 12.000 agents entre Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia, Mossos d'Esquadra, no podem evitar que 2 milions de persones acabin fent una cua davant d'un centre de votació i posant una papereta a la urna, bueno, no hem pogut complir amb el que ens ha ordenat un tribunal. Eh? En lloc de fer això, què fan? Tota la culpa és dels Mossos. I això és el que fa Pérez de los Cobos i ell, a més, amb molt més interès perquè era el coordinador d'aquest dispositiu conjunt, amb el qual un fracàs...
Li hauria caigut a sobre.
A sobre, eh? I no està disposat a assumir aquest fracàs i centra l'objecte de la seva ira sobre el cos de Mossos d'Esquadra i, senyalament, sobre Trapero.
I tu creus que realment Trapero s'hauria atrevit a detenir Puigdemont?
Sí. Sí, sí. Si el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el fiscal superior de Catalunya en aquell moment li haguessin donat l'ordre, l'hagués complert.
Olga Tubau, avui al divan.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Condenamos al excelentísimo señor don José Barrionuevo Peña, a don José Vera Fernández Huidobro y a don Julián San Cristóbal Iguarán como autores de 2 delitos. Uno de malversación de caudales públicos y otro de secuestro.
Quan eres molt més jove, eh? A Segundo Marell, un cas que tenies 37 anys, llavors, sí. Amb que va haver de defensar aquest home que l'havien confós com si fos un
membre d'ETA,
i que en realitat vas aconseguir demostrar que no i carregar-te els gals de passada, o déu-n'hi-do, amb Vera i Barrionuevo a la presó.
Sí. Sí, 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 és així.
Sí, sí, és així.
Sí, sí, és així. Sí, sí, però és també, així. A veure, és així i, a més, clar, per mi va ser... Això arriba en un moment en què, diguem, professionalment, sóc molt jove, eh? Home, ja portava pues uns quants anys d'exercici, però, bueno, sóc jove, és un judici a la sala segona del Tribunal Suprem en ple i, a més, un judici pel que van desfilar Felipe González, Álvarez Cascos, vull dir que bueno... Però també és veritat, Sílvia, que és un judici on sóc acusació particular en nom de Segundo Marell, és a dir, jo represento la víctima i acuso al ministre Barrionuevo, al secretari d'Estat...
Rafael Vera.
I a tota la cúpula d'interior de les comandàncies del País Basc, però no estic sola. Hi ha un ministeri fiscal que també acusa... I estic jo, i després hi havia una acusació popular. Jo estic al costat de la Fiscalia. I, evidentment, que és una feina important, va ser un assumpte extraordinari des d'un punt de vista d'interès professional, i no em vull treure el mèrit, però tenia un aliat importantíssim, que era el fiscal.
A part de que no hi veig per l'ull esquerre, perquè no és meu, és una pròtesi, no puc calcular les distàncies ni la profunditat, perquè ja no puc veure en 3 dimensions.
I no voldria deixar de parlar de l'Esther Quintana, que segur que la recorden els nostres oients, perquè va perdre un ull en una manifestació i sembla clar que qui va disparar va ser un mosso d'esquadra.
Sí,
eh?
Sí.
Però aquí la senyora Tubau va aconseguir, no sé si ho dic bé, que la senyora Quintana rebés una indemnització prèvia al judici, i llavors va aconseguir també que fossin declarats innocents els 2 policies que estaven acusats perquè no es va poder demostrar que fossin ells.
Jo el que desitjo és que es faci justícia. El que volem és que s'aclareixin els fets i...
Suposo que la senyora Quintana...
No del tot, però tothom mig content.
Sí, sí,
clar?
Sí.
Perquè ella cobra, s'admet que és la policia qui ha disparat.
Sí.
Però, en canvi, no són aquells dos.
Sí. Bueno, a veure, jo crec que aquí, quan ens fem càrrec la meva sòcia, la Lídia Lajarello, del tema, després d'estudiar l'expedient, arribem a una conclusió. Això ha sortit d'un... és un projectil que surt d'una arma de Mossos. Això és inqüestionable. Ni és una pedra llançat per un manifestant. No. Això ha sortit d'una arma d'un Mossos.
M'agrada la contundència amb la clar, que ho diu. Clar, llavors aleshores, la pots portar al tribunal.
No,
clar.
Aleshores, què vam fer? Vam parlar amb el Departament d'Interior i els hi vam dir
Això ha sortit d'una arma d'un mosso. Aquesta senyora se l'ha d'indemnitzar. Perquè és de justícia. Perquè no pot ser que una ciutadana vagi a una manifestació pacífica
i perdi un ull
d'una arma d'un agent policial.
Clar.
Van entendre molt bé els motius i van posar en marxa, diguem, els tràmits perquè la senyora Esther Quintana fos indemnitzada. I això era una reparació moral obligatòria.
És
i era reconèixer
sí.
que havia sigut
la policia.
La policia.
Les dues coses.
Aleshores, jo crec que era un bon punt de partida per començar a abordar després la defensa penal. I la defensa penal, bueno, és que realment el tribunal no va poder, o les acusacions no van poder demostrar que aquell projectil sortís de l'arma que portaven els Mossos aquí, nosaltres defensem.
Si tu haguessis estat a l'altra banda a l'acusació, hauries pogut arribar-ho a demostrar?
No, Sílvia, no.
No es podia?
No.
Tècnicament no es podia.
Es va fer de tot. No es podia.
Esta mañana hemos detectado por el sistema de seguridad que alguien había entrado. Tenía unas ciertas sospechas de quién podía ser, pero no sabíamos.
Josep Maria Mainat. Ui, això.
Ui.
Pobre. Ui, això, pobre.
Pobre senyor Mainat, sí.
Com està?
Bueno, està bé, clar. Ha passat un any molt dur intentant, preservant també els seus, sobretot els seus fills petits, de tot el que estava passant. I a més, digerint, m'imagino, que la persona de qui has estat durant un temps enamorat, que és la mare dels teus fills, que has estimat, pues, que a lo millor, ja es veurà, hi haurà un judici, pues, ha intentat acabar amb la teva vida. Clar, tot això, per molt que el Josep Maria Mainat sigui una persona amb un humor extraordinari, amb una persona molt tranquil·la, molt calmada, però és molt dur.
Avui al divan, la prestigiosa advocada Olga Tubau.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aprofitaré per dir que no ho he dit mai públicament. Una vegada, això de la radioteca, fas entrevistes. I vaig fer una entrevista a un senyor que era una mica bandarra, així per resumir. De la manera que el senyor va quedar retratat, tenint a l'antena. Amb la qual cosa, no sé què em va presentar. Què em va presentar? Una demanda, una querella? Devia ser una querella.
Sí.
Perquè jo vaig anar a veure la senyora Olga, tu vas... Què faig? No? No he vist mai algú estudiar-se la gravació a cada segon, a cada detall, cada paraula, això sí, això aquí, pim, pam. Vam anar a la Ciutat de la Justícia, no sé què havíem de fer, havíem d'arribar a un acord o no sé què. L'acord era que jo li havia de pagar una pila de diners a aquest senyor perquè l'havia retratat. Però no.
No.
El senyor es va fer fonedís. Ja està. Vam guanyar. I em va quedar la impressió de no havia vist treballar, perquè per el seu despatx això és no res, algú amb tanta professionalitat i que, evidentment, et genera un patiment brutal com a professional.
Sí, genera molt patiment.
Molt patiment.
Molt, molt. Molt. És que, a veure, jo crec que després del metge, el professional que veu més patiment és l'advocat penalista. El metge juga o té a les seves mans la vida i la integritat física de les persones o la integritat emocional, i nosaltres tenim la llibertat, i això és el segon esglaó dintre del que ha de ser, diguem, la dignitat humana, no? Sense llibertat perds moltes coses. I no hi ha assumpte petit, Sílvia, perquè al final tu dius, això era un assumpte menor.
No per vosaltres era un assumpte menor.
Sí, però nosaltres intentem continuar ficant-nos a la pell de la persona que està patint el procediment.
A fer que ho sé.
Exacte.
Olga Tubau ens fa descobrir Michael Kiwanuka cantant Cold Little Heart. Did you ever want it? Did you want it bad?
Tears me apart. M'agradaria, potser d'aquí, 6, 7, 8 anys,
anar, diguem, bueno, poc a poc deixar el despatx i poder pues, disfrutar pues, amb, bueno, en primer lloc amb el meu marit, de més temps lliure, pues, per fer coses molt senzilles, Sílvia.
Com ara?
Pues, com ara agafar el cotxe i anar a passar el dia pues, a Solsona. I, sí, i visitar una petita ciutat de l'interior de Catalunya que no conec, i anar a dinar a un lloc bo, i anar a passejar. No tinc aspiracions de fer, home, m'agradaria tant en quant poder fer un viatge maco, lluny, però em conformo amb petites coses, tenir més temps per llegir, m'agradaria, i segurament és una cosa que diu tothom i pensa tothom, però m'agradaria fer alguna cosa per als altres que no he pogut fer fins ara. Doncs potser fer un voluntariat una tarda a la setmana o un matí a la setmana, doncs anar visitant. Jo tinc ara els pares molt grans, intento ocupar-me tot el que puc d'ells, i quan els veig penso molt en aquesta gent gran que no té a ningú. I potser doncs el dia de demà no només veure els meus pares, sinó també anar a veure una persona gran, un avi, una àvia que està sol, i anar pues, a xerrar amb ell unes hores o a donar-li el dinar. M'agradaria fer això.
Si tinguessis una segona oportunitat de viure, què canviaries?
És que crec que no canviaria res. I he tingut, a més perquè, bueno, he tingut sort a la vida. Jo també, abans de deixar el divan, també voldria dir una cosa. Jo tinc com a referent els meus pares, i també tinc com a referent a qui finalment va fer possible que jo fos advocada penalista, que és Luis del Castillo Aragón. És el pare de la meva millor amiga.
De la Berta.
De la Berta, i gràcies a ell...
Gran jurista.
Gran jurista, gran persona, una persona culta, divertida, bohemi, que, bueno, em va obrir la porta de casa seva, que jo no era una casa, jo era tot un món, i em va dir, has de ser advocada, no t'agrada, m'és igual, vine al despatx, comença a veure el que és el penal, i en 6 mesos m'havia enamorat. I estic...
Del penal.
Del penal. I de Luis segurament en algun moment devia estar una mica enamorada. Estic gràcies a ell. Al final, mira... la vida de les persones es desenvolupa, òbviament, per coses que poden fer elles, però també per cops de sort. I els cops de sort són molt importants. I jo a la meva vida vaig tenir un dels grans cops de sort, va ser conèixer a la família del Castillo.
A Luis del Castillo, que el vam conèixer quan va passar a estar a la junta del Col·legi d'Advocats de
Barcelona.
El millor que has fet a la vida, Olga Tubau?
El millor que he fet... La meva família i els meus amics.
No hi ha cap senyora que no em digui això.
Perquè és veritat, Sílvia. Què vols que et digui? La meva professió? Sí, clar, és fantàstic.
Diu sí també, com l'acudit de les vaques negres i les blanques.
Però al final, és que al final lo important són les persones.
Mira-la, aquesta també ens l'ha triada. Ja balla ara, la Tubau. Olga, que per molts anys, mestra i model, sobretot, bueno. No només en l'àmbit del dret, sinó en l'àmbit humà, bueno. Sobretot. Gràcies de debò,
M'ho he passat molt bé.
Moltes gràcies.
Un divan sensacional.
Oh, aquí la senyora que es va fer tot. Si posen dansa els dels tribunals, què no ha de fer?
producció i fotografies, Núria de la Fuente. Gravacions, Ismael Cebrián. Muntatge, Dani Jiménez i Matilde Seoane. Feliç, Sílvia Coppolo. Busqueu-nos al web de Catalunya Ràdio i a les xarxes @eldivancoppolo. Bye, bye!